L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tothom. És dimecres, les 9 de la nit, i acabeu de trucar a l'habitació dels pares. I com sempre us obro la porta jo, la Núria Lleonart, evidentment amb altres convidats que després, doncs, us presentaré. De què parlarem avui? Doncs bé, d'una cosa que a mi em sembla bastant, bueno, bastant molt important de cara a l'educació, no només dels fills, sinó de cara a formar persones. L'autonomia personal, se'n parla molt, constantment, sobretot a l'escola, ens donen molts missatges de fa falta que el vostre fill sigui autònom, que sàpiga fer les coses per si sol. Però per què? Per què tenim aquesta obsessió en demanar que un nen de 5, 6, 7 anys vagi adquirint una sèrie d'hàbits que el facilitin, doncs, fer les coses de forma autònomament? Doncs primer perquè vagi adquirint el sentit de la responsabilitat. És important ser conscients que la vida, la nostra vida, la de cadascú de nosaltres, la vivim nosaltres, i que les conseqüències que se'n deriven d'aquesta vida de viure, tant les positives com les negatives, depenen de com nosaltres hem enfocat aquesta manera de viure. I això se'n diu responsabilitat cap a un mateix. Un és responsable dels seus actes i, per tant, un ha de ser prou responsable per decidir. La vida està plena de decisions cada dia. Jo moltes vegades tinc la sensació, suposo que com tothom, de que vivim amb rutines, és a dir, cada dia és el mateix, cada dia és igual, però no és cert. De fet, cada dia és molt diferent de l'altre dia. Ens hem de decidir, depenent del temps, si agafarem un paraigua o no agafarem un paraigües. Haurem de decidir què farem o què no farem per dinar. Haurem de pensar quines activitats vaig fer ahir, o si vaig acabar tota la feina que tenia pendent, i si no l'he acabada, acabar-la un altre cop. La feina, evidentment, no és mai la mateixa. Per tant, estem exposats constantment, cada minut, a haver de prendre decisions que marcaran el rumb de la direcció de la nostra vida, diguéssim. Aleshores, és important tenir consciència d'aquesta responsabilitat. L'autonomia, ser autònoms, ja des de petits, el que ens ensenya justament, doncs, és a ser conscients d'aquesta responsabilitat i a treballar la presa de decisions. Si ho puc fer sol, si sé que ho puc fer sol, si com que ho puc fer sol i ho faig jo, si em deixo l'equip de gimnàs, quan arribo a l'escola, no diré que ha sigut la mare que no s'han recordat de posar l'equip de gimnàs, sinó que sóc jo el que me l'he deixat i me n'en recordaré pel pròxim dia, que els dilluns al vespre, com que el dimarts tinc gimnàs, m'hauré de preparar l'equip de gimnàs. I aquí prendrem una decisió. La primera decisió és, em poso a jugar o em preparo primer l'equip de gimnàs per no deixar-me'l? L'autonomia, a més, ens ajuda a conviure amb la frustració, amb el fracàs. A vegades són paraules que no ens agraden i els adults, doncs, ens costa molt exposar-les en els petits, però justament són paraules que no són negatives, al contrari, les connotacions que tenen són molt positives. Frustrar-se, fracassar, significa aprendre d'errors per tal de no tornar-los a cometre. I és important que fracassem, és important que ens frustrem, perquè si no, tampoc sabríem mai si realment estem fent les coses bé, és a dir, si estem prenent les decisions de forma correcta. Aleshores, l'autonomia ens ajudarà a omplir una mica aquesta sèrie que hem començat a parlar, doncs, d'habilitats socials, que potser no estaria dins de les habilitats socials, però sí de les habilitats com a persona. I també reforçarà una mica l'autoestima, és a dir, ser conscient del que tu fas i del que no fas, i de quina part de responsabilitat, a mi no m'agrada parlar de culpa, mai m'ha agradat, és a dir, ningú té la culpa de res, sinó que la gent és responsable de, que és diferent, i quina part de responsabilitat has tingut tu en aquella situació, i per tant, si t'has equivocat, saps que la propera situació ho hauràs de fer diferent. I bé, això només s'aconsegueix a base d'equivocar-nos, i l'equivocació no és res més que un sinònim, o podríem interpretar-ho com un sinònim de la frustració o del fracàs. Per tant, està bé que deixem que els nostres fills s'equivoquin i que corregeixin ells aquella equivocació. Jo sempre poso l'exemple de els pares no podem anar, i els adults, educadors, en general, no podem anar al costat ni a davant dels nostres fills. Sempre ens hem de situar un parell de passes enrere i deixar que si ells cauen, evidentment, amb dues passes i som immediatament al costat per donar-los la mà, per ajudar-los a aixecar, però si estem sempre al seu costat no cauran mai, perquè abans de caure s'arrepenjaran amb nosaltres. Hi haurà un dia que nosaltres no hi serem i quan caiguin no se sabran aixecar. Doncs d'això parla l'autonomia. També parla dels hàbits. L'autonomia està basada, de fet, comencem a instaurar o a educar en autonomia en el moment que demanes uns certs hàbits personals d'higiene, d'ordre en els menors. I els hàbits és aquella paraula que també ens demanen moltíssim a les escoles, sobretot quan comencen a tombar P5, primer, segon, a les reunions de principis de curs, els mestres hi donen molta importància. Heu d'assegurar-vos que els vostres fills tenen uns hàbits correctes. De quins hàbits estem parlant? Doncs és important que un nen adquireixi l'hàbit de rentar-se les dents sense necessitat que els seus pares li hagin de repetir 300 vegades que li toca rentar-se les dents. Evidentment, si té 5 anys, li hem de repetir, però als 8, és pensar que un nen és autònom passa també per veure si és capaç d'agafar ell el raspall de dents i rentar-se les dents. Els hàbits també passa per cuidar les coses d'escola, el teu material de feina, és a dir, tenir-ho net, tenir-ho polit, endreçat, saber on tenim el rotulador, saber on tenim els colors, etc, etc. Els hàbits també passa per no deixar-nos la bata el dilluns al matí, per no deixar-nos, com hem dit abans, l'equip de gimnàstica. És a dir, que puguem portar, des del punt de vista d'un nen de 5, 6, 7, 8 anys, però que puguem portar una vida ordenada sense necessitat que els adults ens vagin recordant a cada moment què és el que hem de fer. Hàbits senzills, repeteixo, evidentment un nen de 8 anys no se'n recordarà que ha de pagar la factura de l'electricitat, però sí que se'n poten recordar perfectament de mirar l'agenda abans de sortir de l'escola per assegurar-se'n de si ha agafat tots els deures i els llibres que necessita per fer els deures que li han posat. L'autonomia personal, què ens aporta? Doncs, com ja he comentat abans, evidentment, autoestima. Ens ajuda a estar més segurs de nosaltres mateixos, a saber quins són els nostres punts flacs, on ens equivoquem, a on dubtem. Ens ajuda a conèixer-nos millor, a saber doncs, si som més aviat ordenats o som més aviat desordenats i, per tant, haurem de potenciar el fet de que haurem de passar més hores pensant en l'ordre. Amb què més ens ajuda? Ens ajuda, sobretot, a créixer. I com també ja he dit al principi, a ser responsables dels nostres actes. Aquí podíem incloure, normalment amb l'autonomia, els pares i mares cometen molts errors, però no són errors intencionats, sinó que són errors de protecció, errors normals. Costa entendre que després de 3 anys que el teu fill t'està necessitant per fer absolutament de tot, costa acceptar que hem de començar a deixar-los anar. I per tant, tenim molta manera de continuar ajudant-los. Jo, per exemple, al llarg de tots aquests anys que fa que treballo amb nens que els hi costa parlar o expressar-se correctament, un dels errors que cometem més els adults és acabar-los les frases. És a dir, no, t'està dient que avui li ha anat molt bé a l'escola. O nens tímids que doncs, no volen dir hola perquè tenen timidesa, perquè no els hi ve de gust en aquell moment. No, ella et diu hola, eh? Això ho hem de començar a eliminar de les nostres conductes com adults. És important que si és un nen tímid i en aquests moments no li ve de gust dir hola, doncs no passa res, ja ho dirà la setmana que ve. Però el que no podem fer és acabar les feines per ells. Un altre error és que quan no deixem que els nostres fills siguin autònoms, més aviat, quan no empenyem a que els nostres fills siguin autònoms, el que fem és sobreprotegir-los. I si es deixen la maleta del gimnàs amb el xandall, de fet, fixeu-vos-hi si teniu temps, doncs a les escoles a les 10 del matí comencen a arribar mares o àvies o tiet, tu duent la maleta de gimnàs. No, és que m'havia despistat i sóc jo la que no l'he agafat i l'hi porto. Primer error. Una, d'acord que potser t'has despistat tu, però ja té 8 anys, sap perfectament des de que hagués iniciat el curs que cada dimarts té gimnàs i, per tant, el que no podem és no enfrontar-lo a la seva equivocació, sinó solucionar-li. És a dir, té, ja et porto jo la motxilla, a més, li dic a la mestra que ha sigut culpa meva i, per tant, tu no tens conseqüències. És a dir, la teva despistada, tu no la integraràs mai com a despistada, per tant, no et fixaràs els dilluns al vespre que has de fer la motxilla de gimnàs, perquè com que no tens l'input, és a dir, el retorn de que allò t'ha causat un problema, un fracàs, una frustració, tu no ho treballaràs. Ja hi ha algú que sempre que jo m'equivoco em salva. I, evidentment, això de cara a l'adolescència sí que ens pot portar molts i molts problemes. Ara em posaré una mica tècnica, però crec que així potser doncs, tots també serem conscients de la importància de l'autonomia. Les persones, en general, actuem amb una visió de la vida. En psicologia es diu locus of control, és a dir, lloc de control. Hi ha dos tipus d'entendre la vida. Hi ha persones que l'entenen en funció d'aquests dos tipus d'entendre-la, que és el lloc de control intern i el lloc de control extern. El lloc de control no és res més que pensar de qui depèn les decisions que nosaltres prenem a la vida. Si tu tens un lloc de control intern, pensaràs que tot el que tu fas, les conseqüències tan bones com dolentes, els teus èxits i els teus fracassos depenen de tu. I per tant seràs més lliure. Seràs molt més lliure perquè tu pots canviar la situació. Davant d'una situació adversa, davant d'una equivocació, tu saps que tu tens les eines per millorar-ho. Si tu tens un lloc de control extern, sempre estaràs, pensaràs que el control de la teva vida la tenen els altres i, per tant, estaràs a expenses del que els altres facin. Un lloc de control extern significa que jo no aprovo els exàmens perquè el mestre em té mania. Aquí deixa poc marge d'actuació perquè, evidentment, estàs a expenses de que el teu mestre et tragui o no et tragui, és a dir, t'aguanti o no t'aguanti. Per tant, tu te'n desentens de si aprovaràs o no. Depèn de si avui el meu mestre resulta que li caic més bé que ahir. I per tant, probablement tinguis molt més raons per dir, mira, doncs saps què, jo passo de tot. Per exemple, en situació adultes, per posar-nos, doncs m'he separat perquè el meu marit m'ha deixat. Important, jo sempre penso, bé, sí, segurament ell t'ha deixat, però alguna cosa tampoc has fet bé tu per arribar a aquest punt. I això seria lloc de control intern, és a dir, jo què he fet, independentment del que hagi fet el meu marit, la meva mare quan m'ha cridat, el mestre quan m'ha suspès, jo què he fet per suspendre un examen, per arribar a una separació, per arribar a enfadar-me amb una filla, etc, etc, etc. Si el lloc de control és intern, tu sempre, sempre, sempre podràs prendre mesures. Si el lloc de control és extern, en els teus fracassos la culpa els tindran els altres i, per tant, no els podràs solucionar, però és que les teves victòries, en els teus èxits, resulta que també tindran la culpa els altres o la responsabilitat els altres. És a dir, no, avui he aprovat l'examen perquè he tingut sort, perquè ha sortit el sol i el mestre li ha semblat que avui feia un bon dia i, mira, me l'ha aprovat. No, senyor, si has aprovat un examen és perquè tu has fet un esforç. La responsabilitat, l'autonomia, comporta a educar, a treballar el lloc de control intern. I de cara a l'adolescència, és una mesura molt bona per evitar conductes de risc. Si tu saps que depèn de tu dir no a prendre una droga o una altra, que les conseqüències no seran perquè els teus amics t'han enredat, sinó perquè tu has decidit si vols o no vols fer-ho, perquè ets responsable amb la teva vida i amb les teves decisions, tindràs moltes més eines per poder dir no l'avui. I en el cas de que l'acceptis, també tindràs moltes més eines per poder ser ajudat en cas que necessitis ajuda, perquè sabràs perfectament que si m'he pres aquesta pastilla, si m'he fumat aquest porro, no és perquè els meus amics en tinguin la culpa, sinó perquè jo he decidit fer-ho i, per tant, jo sé que puc canviar-ho, perquè tot depèn de mi. Dit això, amb aquesta visió tan pessimista potser de l'adolescència, però crec que a vegades també s'ha de parlar, més que res volia traspassar la importància de l'autonomia i per què els educadors no ens cansem de demanar que a primer, segon, tercer, quart de primària, els nens comencin a ser autònoms. Però sobretot des de la base sempre d'educar en la responsabilitat. Dit això, i feta aquesta argumentació, doncs avui us dono pas als convidats que tenim aquí. Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Soc la Magalí i, bueno, vaig repetint els programes. Bueno, realment m'agrada molt participar-hi, eh?
No, la veritat és que també és cert que a mi m'agrada molt, tornar-vos a veure per aquí. També és cert que cada vegada hi ha més gent que vol venir a participar. Però, bueno, els primers sou els primers i us mereixeu repetir tantes vegades com vulgueu. Qui més tenim avui per aquí?
Hola, bona nit, sóc en José. Un plaer tornar a estar amb vosaltres aquesta nit i, bueno, anem repetint perquè també es va esmunxant, eh? Perquè no se'ns oblida el dia que s'ha de venir, eh?
Molt bé.
Hola, bona nit, jo sóc la Sandra i, bueno, tornem a estar aquí, ja sabeu que tenim dues criatures i, bueno, explicarem històries. Mm-hmm.
També està bé perquè el fet de tenir, d'haver dit dues criatures, ara se m'ha encès que també és cert que amb el tema de l'autonomia també va a personalitats, eh? És a dir, que també hem de tenir molt clar que així com, doncs, per exemple, els límits sí que és algo que pots marcar d'una manera més general tots els nens, amb el tema de l'autonomia ha de ser una intervenció molt més individualitzada i coneixent molt bé cada un dels fills que tens, perquè un és més despistat, l'altre és més autònom i fins i tot doncs li costa menys ja agafar tots aquests hàbits, però bé. No sé, què us ha semblat això que he parlat?
Bé, a mi personalment ho he trobat molt interessant. Sí que t'haig de dir que aquests programes, almenys a mi personalment, m'aporten moltes coses positives, no? Perquè realment quan et sentim, d'alguna manera et donem bastant la raó, no? I dius, ostres, doncs és veritat, jo no ho havia vist des d'aquest punt, de l'altre. Jo sí que crec que l'autonomia és bastant important, no? Per ells, perquè evidentment nosaltres hi haurà un dia que no hi serem, o bueno, o sí que hi serem, però que ells han de fer la seva vida, no? Han d'arribar un dia, doncs, que visquin sols o en parella, és igual. Però que l'autonomia els ajudarà a tirar endavant a la vida, no? A que si un dia es queden sense feina, doncs no pateixis, treballa per aconseguir-ne una altra. Bueno, treballa. A veure, o sigui, treballa tu mateix per arribar a buscar-ne una altra, o si un dia suspens un examen, doncs, bueno, l'has suspès, mira lo negatiu i lo positiu, no? L'he suspès, doncs, perquè no he estudiat prou, a la propera estudiaré més, i jo crec que sí, que l'autonomia és molt important, però per altra banda, també els pares, a vegades, ens despistem, no hi penses, no? A vegades també vas tan ràpid que va, vinga, ja et cordo jo les sabates, tira, i sí, no, ens hem de parar, i després el fet aquest de, per exemple, de, encara que les coses les facin malament, les fan, i és important, no? O el fet de fer-se el llit, ja veus, a fer-vos el llit, encara que l'hagin fet malament, el llit està fet, és igual, a la nit ja es tornaran a posar el llit tal com està, però que no els hi tirem per terra, tampoc, les petites coses que ells van fent, no? Vull dir, el llit està fet, o procura fer-lo més bé, o, vull dir, a poc nosaltres els hem d'anar ajudant, i sobretot els hem d'ajudar a decidir per ells mateixos. Jo crec que això és molt important, que ells vegin que poden decidir i que, tot i que a vegades decideixen i el que han decidit no els hi ha estat prou positiu, però aprenen. D'un error sempre s'aprèn. Llavors, jo crec que és important, eh? És molt important que ells a poc vagin tinguent l'autonomia.
Per aquí tenim més...
Jo estic d'acord àmpliament amb tot el que s'ha dit i el que s'ha explicat, però jo afegiria un terme que no s'ha fet servir i que, juntament amb el tema de la frustració, un dia em recordo que vam fer un programa que parlàvem de límits, i vam parlar de la frustració i de la disciplina. Perquè encara n'hi ha molta gent que la disciplina ho veu com un sistema repressor i no se n'adona que la disciplina és una eina. És una eina que ben portada arriba a l'autonomia. Crec que n'hi ha un sentiment equivocat de sobreprotecció dels nens, de que se'ls ha de protegir més enllà del raonable, i és el que tu deies, doncs, jo acordo les sabates, jo faig el llit, jo faig el... I que avui per avui tenim una generació que es diu la generació Nini, que jo crec que és el producte de la sobreprotecció. Una generació que té problemes per prendre decisions, que té problemes per saber què ha de fer, perquè simplement no se'ls ha educat a ser autònoms i no se'ls ha donat les eines necessàries per fer-ho. Aquesta generació que està arribant als 20 anys, estem veient dia a dia els problemes que tenen per enfrontar-se a la vida diària, per coses tan senzilles, ja, com a, simplement plantejar-se el futur, bueno, senzill, que és molt complicat, no? Però jo vull, no sé si vull estudiar o vull treballar, no sé si vull tenir una parella o no la vull tenir, quedar-me a casa dels pares, no sé si tindré casa meva i fundaré una família, o no sabem què en faran perquè estan esperant que algú vingui a dir-los el que han de fer. I això, és clar, és complicat. És complicat.
Sí, per això, doncs, sempre, no? Ja us deia abans, no? Els errors que més cometen els pares, sobretot passa amb nens de 6, 7, 8 anys, però és l'edat de començar-los a fer, perquè si no ja agafes una dinàmica en el qual el nen es perd, i és aquest error de sempre treure'ls-hi la cara, és a dir, no s'ho han deixat ells, m'ho he deixat jo i vinc corrents a portar-vos-ho. I és important que els nens entenguin que la seva conducta, la seva despistada té unes conseqüències. Si no ho aprendran mai, que és el que ha passat, doncs, amb aquesta generació anomenada Nini, que realment no, jo sempre dic que no és tan greu el fet de que ni treballin ni estudin, això per mi no és tan greu, sinó que el que és greu és que no saben què han de fer. Això és el greu. Perquè, bueno, sí, clar, de gent que ni treballarà ni estudiarà n'hi haurà tota la vida, d'essència vaga, és a dir, no, mira, goita, jo, goita, no ho faig, no? Però el fet de que haguem de posar un terme a una generació sencera, perquè hi ha molta gent en aquest sentit, és perquè algun error hem comès a l'hora d'educar-los. I un error que els impedeix créixer, que per mi és el problema, és a dir, l'autonomia personal fa que creixem, fa que madurem i que, a més, creixem amb seguretat. Apuntaves, per exemple, a Magalí, el tema del llit. Fa pocs dies vam tenir aquí uns adolescents i, a part de que va ser un programa fantàstic, per qui no el veu escoltar de veritat, us demano que entreu a la web de la ràdio i us el baixeu, perquè va ser programa de, bueno, boníssim, excel·lent, els nanos, una passada, jo crec que ens van donar una lliçó a tot. Però sí que és cert, doncs, per exemple, que una de les adolescents, que a més o menys diu com jo, es diu Núria, per això doncs, la tinc molt present, em va fer molta gràcia perquè em va dir, és que clar, sí, clar que ens discutim amb la mare, sobretot perquè és que és molt pesat, però per què m'he de fer al llit si jo després m'hi tornaré a posar i el tornaré a desfer? Això és una pregunta que ens hem fet tots quan teníem 14, 15 i 16 anys. A dir, però que pesat, vull dir, si jo d'aquí 12 hores em tornaré a posar al llit i el desfaré, és igual si me'l faig o no, i si jo vull dormir amb el llit desfet, dormo amb el llit desfet. I ens vam posar a riure, etc, etc, però després a micro tancat jo li deia, Núria, senzillament per ordre personal, per comoditat, per saber que tu quan te'n vas a l'escola, la teva habitació està ben arreglada, visualment agradable, perquè quan tornis tu tindràs un lloc on descansar, on fins i tot deixar de pensar en si el llit està arrugat o no. No és perquè vulguem que cada dia tu et facis el llit perquè és una mena de tortura. No, senzillament per ordenar-te, perquè tu surtis ordenada de casa. Que és important sortir ordenada. I em deia, bé, potser sí que és important que surti ordenada. És tan important agafar l'hàbit de fer-te el llit cada dia com mirar-te l'agenda quan surts de l'escola, perquè si ho fas, ja ho tindràs fet i no et despistarà tot el dia. Si tu marxes de casa sense haver-te fet el llit, tens una preocupació que et despista de la teva vida diària, que és, quan arribi a casa, la mare m'esbroncarà perquè no m'he fet el llit. Fes-te'l i aquest desgast desapareixerà i podràs concentrar-te millor en matemàtiques. Clar, vist així també tens raó. Bé, doncs, el que dèiem del llit és relacionant-ho, no?
Jo penso que a vegades també ens passa això, que no reunem, no? Per nosaltres els pares ens és més fàcil fes-te el llit, però perquè te'l facis i ja està. No, jo penso que ens hem de parar un moment i raonar-los el per què és important fer-se el llit o mirar que les maletes hi hagi l'esmorzar, l'agenda, la flauta, no? Vull dir, jo si vols t'ho preparo, però tu sigues conscient d'agafar-la. I a vegades jo crec que ens passa això, que ens oblidem primer de raonar-los i les coses i que després ells ho entenen.
No, i de fet jo també penso, Magali, perdona que et talli, que hi ha un petit problema de que ni nosaltres els adults entenem per què és important l'adquisició d'aquests hàbits. Ah, no. O sigui, nosaltres els sabem fer. Vull dir, ens rentem les mans quan acabem de dinar o d'anar al lavabo, ens rentem les dents sense que ningú ens ho digui, perquè són coses que hem anat adquirint d'una manera natural. I no som conscients de que una cosa tan senzilla com rentar-te les dents sense que ningú t'avisi, això serveix per estructurar el cervell de tal manera que t'ajudarà a créixer i fins i tot a treure més bones notes, és a dir, esforçar-te millor. I fins nosaltres mateixos ja no els hi donem, no li donem aquesta importància, aquests petits detalls. Sandra, que et tenim aquí abandonada.
Bueno, fem una pinzellada del que deia ell sobre la disciplina, és que l'associem una mica a l'autoritarisme, no?
Sí, és que
i no és el no mateix.
És. No, és que la gent ho veu com una eina repressora, jo dic, com si fos una cosa negativa, i disciplina vol dir mètode per arribar a un fi.
Tenir un ordre i estar organitzat, vale?
Sí.
Jo que tinc un nen i una nena, pues el que deies també del caràcter de cada criatura és molt important, perquè, per exemple, la petita, des de molt petita, és molt, molt independent i li agrada fer-ho tot sola, i amb un anyet volia menjar ja sola la sopa i el iogurt i anava tot a terra, però ella sola. I es t'ajuda una mica? No, jo sola. Perquè veia el gran menjant i deia, pues jo també puc fer, no? I tot ho vols sola. I en canvi el gran és superdespistat, desorganitzat, has d'estar a sobre, no? I bueno, però arriba un moment que dius, no, estic farta d'anar al col·le a portar el que s'ha deixat, eh? Que jo sóc de les que corro amb el cotxe a les 9 a la porta. Oh, m'he deixat no sé què, jo. Oh, David, sisplau, no em facis sortir corrents. I no, va haver un moment que vaig dir, no, ara ja té 10, però als 8 li vaig dir, no, ja tens 8 anys, li dius a la professora que tu has deixat i jo ja no vaig a casa a córrer a buscar-t'ho, perquè no.
I en toma les conseqüències, sí, és a dir, sí. Tu has deixat tu i a més has d'aprendre què vol dir que t'ho deixis. Mm-hmm. No és el mateix dir, no, la mare s'ho ha deixat. Clar, la mare, evidentment, doncs, ningú la renyarà. La mare té pressa, treballa, està ocupada, i és normal que ens despistem, però és que no és problema de la mare, és el teu problema, ets tu que has arribat a escola sense els llibres o sense l'equip de gimnàs, noi, espavilat tu a gestionar tot
doncs
això.
Doncs amb el David ja estava molt a sobre i molt darrere i ser més organitzat i vinga, va, i això, i avui i quan sortia del col·le a les 5, i què tens de deures? I portes això? I portes l'altre? I al final vas dir, no, perquè jo estic estressada, és perquè estic per les meves coses i a més per les teves. Ha arribat el moment que te'n preocupis tu i és la teva responsabilitat, no? I ocupa tant, i quan algú no ho has fet i te'n recordes de ai, no havia fet no sé què, dic, ho sento, però jo no estic dintre del teu cap, o te'n recordes tu, o t'ho apuntes bé a l'agenda i t'organitzes, o jo no puc anar donant la cara per tu, no? I en canvi la petita, pues, ella per si sola té un altre aire, és molt autònoma i tot li agrada fer-ho ella, i jo em vesteixo jo, encara que estigui al doble de temps, i a vegades amb les presses li dic va, ja t'ajudo, no? Però dic, bueno, quan no hi ha pressa el cap de setmana que ho faci en el temps que necessiti, però jo sé que ella sap fer-ho sola.
Jo volia afegir una mica, jo també en tinc dues, i sí que a mi també em dona la impressió que els petits, ara són tòpics,
sí,
potser,
a veure,
però sí que et dona sensació que els petits...
Són una mica més autònoms, oi?
Sí, són més autònoms. Potser pel fet de quan tens el primer, sí, és el primer i que no li passi res, i... No, llavors el petit d'alguna manera té com dos avantatges. Una, que tu ja com passa... No és que passis més, a veure, però ja has passat el primer fill, ja sap el que és tindre un fill, llavors amb el segon vas com més relaxada, i per altra banda el petit sempre té el punt de vull ser com el gran, si el gran menja i jo també, si el gran... A veure, a mi per exemple em passa amb els deures, i la petita arriba a casa el divendres, que és quan té potser més, o el dia que té deures, i arriba i se'ls posa a fer, la gran, bueno,
és, això passa,
és una batalla
també,
cada... i jo per mi que és que la petita primer, que tenia ganes de fer deures com la gran, i els fa en seguida, i la gran, com que també ha sigut la primer, bueno, no ho sé, sí, em dona aquesta sensació,
sí, no,
potser
no,
vaig errada, no, i un pare no dirà no, perquè a mi el petit...
Sí. Evidentment, no, sempre aquí...
Però i a mi em dóna aquesta sensació, sí, que...
Parleu de les vostres experiències i jo també generalitzo, i per tant, a la generalització sempre ens queda doncs aquella especificació, no? Però sí que és cert que normalment els petits són personetes més autònomes, i per una cosa que apuntaves, Magalí, i t'has deixat un aspecte, i és, no només no és que amb el segon passis una mica més, o, sinó que és que ja tens una ocupació, és a dir, quan és el primer, només hi ha un nen, però quan és el segon, n'hi ha un altre, si n'hi ha el primer i el segon, i per tant has de repartir més l'estona, i per tant el petit no rep tantes atencions com ha rebut el primer, però també és un tema de, un em comença a parlar i a caminar, i per tant he d'estar al lloro de que m'està caminant, i per tant doncs les hores que em passava abans admirant el meu fill, l'únic fill que tenia, ara no les tinc perquè me les he partit, aleshores el petit s'ha d'espavilar una miqueta més.
Exacte, o sigui, i a mi, jo quan les comparo les dues ho veig així, a mi la petita se m'espavila molt més que la gran, però és per aquest factor, perquè ella ha tingut d'alguna manera lluitar, no, el 50% del meu temps o del temps del seu pare.
Exacte. I hi ha coses
gran,
que les
no
ha hagut de fer sola.
Exacte, perquè llavors tu... la petita sempre està com més predisposada, no? A vegades doncs elles es preparen a l'esmorzar, a la gran li costa més, no? La Jana en seguida, ai, ja preparo o per fer el sopar o això, sempre com si està més predisposada a fer les coses.
Sí. Gran, per exemple, té la seva feina de parar a taula, la que arribem a migdia del col·le, i sempre li he de dir, de recordar, i però si sempre és el mateix, perquè tu he de tornar a dir, si ja ho sap. Que a mi la peque de seguida s'apunta. Em fa molta gràcia perquè tinc una anècdota de que quan la petita només tenia 2 anyets i el gran tenia 7, parava a taula i ella em deia, jo també vull parar a taula. I li donava els coberts, coses que no se trenquen, no? Tovallons o... Bueno, però un dia em vaig despistar i se'm van agafar plats, però clar, el plat seu de dibuixets de coloraines estava sota i va agafar tots de cop i tots a terra, tots els plats trencats, i mitja vaixella trencada, no? Però ella entusiasmada que anava a ajudar i per a taula.
I que parava a taula.
Sí, sí,
ah,
i jo la vaig felicitar perquè estava ajudant, què li vols dir, no? Però sí, sempre... Ho fa amb moltes ganes.
Amb moltes ganes.
Jo el que volia dir és que de vegades no paren a raonar, és veritat, que no donen les explicacions. Però altres vegades, jo penso, jo com que només tinc un fill, sí, no puc fer comparacions, però sí que me n'he adonat que és el tema de les lliçons pràctiques. O sigui, no raonar ni dir-li del per què ho ha de fer. El tema del llit, que ara estem treballant a casa, que ja en Javier es fa de vegades el seu llit, encara que ho faci malament, ho faig. I un dia em va dir, és que i per què l'ha de fer? No ho facis, cap problema, avui no ho fas. Ah, molt bé. Quan va arribar el moment d'anar al llit, vaig dir-li, no, ara al llit vas tu sol, tu ja serà, ja pots anar-te tu solet al llit, bona nit. O, és que el llit està ple, tinc el cotxe i em fa nosa, ah, tu no has volgut fer el teu llit i ara tens problemes perquè tens coses a sobre que no havien d'estar. El dia següent no vas dir-li de fer el llit i em va venir i em va dir, papa, que ja he fet el llit.
perquè demà, si no, hauré de treure el cotxe.
Llavors, de vegades, petits detalls, petites feines, d'aquestes hàbits que diguem, millor que un raonament llarg que possiblement no escolta ni la meitat del que dius, és deixar-li fer. Que no vols arreglar la teva roba i la teva habitació? No ho facis. Quan no trobis la teva roba, saps per què no la trobes, no? Perquè no l'has posat al seu lloc. Això no ho tens. Per què? Perquè no t'ho has preparat. Llavors, agafin la informació de que si no ho preparo, si no ho faig, després no ho tindré. I el problema és meu, no és del pare que no se posarà la meva samarreta.
Només és important, és que clar, molts nens diuen, és que no m'has fet en recordar que m'havia de fer el llit. No, escolta, jo no t'ho he de fer en recordar, és el teu llit, ho faràs quan tu vols. Justament aquest és el missatge, no? De dir, deixem de recordar, d'anar al darrere, de perseguir-los, és a dir, que s'estrellin, si no passa res, ens hem estrellat tots. Moltes vegades molts pares diuen...
N'hi ha tanta por a la frustració.
Sí, molta por.
Però hi ha de ser-hi aquesta frustració.
Totalment.
És que és superimportant.
Totalment.
Perquè és que si no sabràs assumir els problemes que et vinguin amb la vida, no? És com, jo també dic sempre, és important plorar. Els nens han de plorar, han de cridar, o sigui, realment han de treure, si a vegades tenen una ràbia dintre o el que sigui, això és ho han de... Jo amb elles sempre els hi dic, ploreu, si heu de cridar, crideu. Perquè elles han de notar totes aquestes coses, o sigui, tots aquests sentiments. No? I el fet de la frustració, el fet de jo he fet això malament, ho haig d'assumir-ho, és que si no, no sabré anar endavant, no sabré caminar, no? I no sabré viure la vida realment com és, i no et pots ensorrar en qualsevol cosa, has de tirar endavant i punto. Però clar, si nosaltres els anem fent tot, ells no ho sabran fer, el dia de demà no ho sabran.
I ara us faig una pregunta, perquè aquí sobre una taula amb els micros, o sigui, teoritzar és molt fàcil, jo sempre dic, jo, és molt fàcil, la meva feina, però quan has de començar, si veus el teu fill, la teva filla, té doncs 6 anys, i dius, bueno, hauria de començar a dir-li que en comptes d'esperar-la a la porta de l'escola, l'espero a la cantonada. O quan li has de dir, com abans la Magalí em deia a micròfon tancat, clar, jo he de començar a dir-li que vagi a comprar el pa. Quan arriba la primera nota de l'escola dient, en David avui no ha fet els deures d'anglès. Com es porta deixar anar el teu fill?
Home,
jo crec que... Crec que això tenim un punt de vista molt diferents als pares de les mares.
Mira, anava a dir-ho jo, però se m'has avançat.
Sí, les mares són més patidores.
Sí, són més caponates.
Sí. Sí que ho som, de patidores ho som. Jo ara em trobo amb aquest punt, no? Doncs, bueno, de deixar-los a començar a anar pel carrer, a baixar doncs, a comprar el pa o a baixar al supermercat a comprar. I, bueno, a vegades, doncs, mira, té aquests diners i que amb això has de comprar una barra de pa... si te'n falten bus... No, és difícil, jo penso que és difícil, que hi ha moments que sí, que has d'assumir-ho i punto. Jo personalment m'és difícil perquè soc superpatidora. Soc molt patidora. Però bueno, vull dir, ho has de fer-ho, si no... És que no aprendran, no sabran anar.
Home, a mi em va fer moltíssima il·lusió. A més, no fa gaire, que estava al poble, estava jugant al parc, i em va demanar diners per anar a comprar un bollic. I em fa moltíssima il·lusió que vingués ell a dir, pare, papà, dona'm un euro que vaig a comprar un bollicau. Va ser un R2.
Sí.
És que tornin al canvi, eh?
No,
però vull dir, a veure, esperar-lo a la cantonada, sembla que no ho sé la resta de col·legis, però el nostre és molt difícil, perquè fins tercer vigilen quan surten, no? I si no estàs, no
però em refereixo, doncs, al moment aquest, no? De dir, bueno, deixar una mica, doncs, aquesta corda, dir, jo... fins i tot, baixa tu sol, potser això no es fa tant, no? Però baixa tu sol a la plaça que jo et veig des del carrer.
Jo crec que jo, almenys per mi, aquest tema és com una evolució normal, com una evolució lògica, perquè n'ha de passar. Jo de petit ho vaig fer, i sortia, arribava del col·legi, llençava la cartera, agafava el bocata i al carrer. Llavors, em sembla que és el que ha de ser i que és a l'ordre normal de les coses, que arriba un moment en què ell vol anar a jugar als seus amics, ja no li fa tanta gràcia que estiguis a sobre o vigilant tu, i tu ves que jo estic a la plaça. És
però
que ja ho demanen.
Jo no em puc creure, José Antonio, que a part de sentir-te orgullosíssim de que et vingui a dir me'n vaig sola tal, en aquell moment no pensessis s'ha fet gran ja.
No, de veritat. No, de veritat. I suposo que, insisteixo, és perquè tu ets dona
no
i jo sí, jo. Però a veure, és que...
Jo sí,
Jo cada vegada que vaig a comprar sabates pares i l'última ja era un 35 que ja ha agafat a la seva mare amb el número de... Ja fa molt de temps que em vaig adonar que no era un bebè.
També és cert que, perquè tu tens un nen, sí. En els homes això els hi passa quan tenen filles. Quan les nenes els hi venen i els hi diuen, no, pare, que me'n vaig al forn de pa a comprar-me el berenar amb en Jaume. El pare diu, que què? Que no vas amb mi, que vas amb el Jaume?
No et diré la frase que jo vaig escoltar.
Ups, la meva nena ja no és una nena, que diu que sap molt anar amb el Jaume abans que amb mi. Això els hi costa molt,
sí,
pares?
Sí, sí que els hi costa, eh?
Quan és nena, sí. Que sí que...
Sí, és veritat, sí. Perquè jo vaig arribar, ja m'ha sigut una nena de 5-6 anys, i el comentari que va fer un amic meu de... i un dia vindrà un nen i aquest serà el que... i no diré el que va dir, i a sobre engorreixarà el whisky, no? I escolta, si amb 6 anys ja penses això, apaga i vamonos, perquè quan tingui 16, però arribarà el promès a casa, li picàs el tercer grau i serà horrible, no?
Però és veritat, és cert que quan els homes, els pares amb els fills és, uau, s'ha fet gran, és tot un home, que se'n va comprar sí. Però els homes amb les filles és, ai, que se m'està fent gran i ja serà prou responsable, però no la veus i comenten a la mare, normalment és, però tu no la veus molt petita encara per anar a menjar-me al forn de pa?
No, i a més la frase, no, és que és una noieta, és que... No, és veritat, és veritat. Jo l'altre dia també, ara últimament, moltes vegades com a extraescolars van a música i ara em demanen, mare, deixa'ns a la cantonada, la gran, jo hi acompanyo la Jana, i si les deixes, bueno, travesseu bé, no sé. Bueno, i clar, però ho has d'anar deixant, les has d'anar deixant o, bueno, doncs a poc que elles vagin fent. Jo, sí, clar, el que passa que pateixes, clar, pateixes,
no, i a més, això ho pots fer sí. Si prèviament has fet un bon treball. És a dir, si prèviament, doncs, quan tenien 3 anys, 4, 5, has insistit en aquests més petits hàbits, els 7, 8, 9, els has dit que ja no els diràs més el tema de rentar-se les dents, que el llit que s'espavilin, que no els has portat l'agenda, és a dir, quan saps que els teus fills són responsables, perquè tu t'has ocupat d'educar-los en l'autonomia i en la frustració, i que, per tant, pots confiar en ells, no, Sandra?
Doncs, jo
amb el... La veiem rient aquí.
Sí, és que amb el David em va passar una molt bona. A vegades al carrer del col·le hi ha un forn de pa allà, i a vegades estic mal aparcada, ves tu pel pa. I, bueno, i normalment no passa res, perquè ja té confiança i tal, però una vegada van parar amb un altre forn de pa que no el coneixien i va sortir plorant i em diu, és que no queden barres de pa, només rodó i no m'arriben els diners. I dic, bueno, tranquil, estic a la porta jo, ja té més diners i veig, no hi torno a entrar. I es va espantar una mica, dic, bueno, pues has d'espavilar-te.
Exacte, depenen. I de fet, això escenifica molt el que jo deia abans, que els pares, els adults, els educadors, hem d'estar dos passes endarrere. Sí. És a dir, si tu haguessis entrat amb el David, ell no hagués tingut aquesta experiència de coneixement, diguéssim, no? De dir, mira, em passa això, quan no tinc prous diners, doncs ho he de comprar, o no compro, o en comptes de comprar una barra llarga, doncs compro dos panets, fins on m'arriba. Però sé que surto plorant i la mare està a dues passes, és a dir, un moment, i sóc per dir-te, no passa res, portem bé aquesta frustració.
No, i a més amb elles, el fet aquest de que els hi dons monedes, no? Va, aneu vosaltres, jo estic a la plaça de la Vila, aneu, jo estic aquí, i el fet d'acabar en elles a comprar i tornen i m'han tornat aquests diners i veus que, ostres, se senten importants, han vist que allò ho han fet bé i bueno, i és el camí aquest que parlàvem, no? De Emil, el que és molt bo que em passa a vegades és que, bueno, anem caminant, jo vinc per Sant Ponç i ens pugem caminant cap a la plaça de la Vila o l'escola de música i a vegades em diuen, mama, tu ves molt endarrere? Nosaltres anem soles i som dos amigues, eh? I jo, vale. I res, jo em poso anant molt endarrere, em separo fins i tot, vaig caminant a poquet i deixo que elles dues vagin soles. I van xerrant i tal.
És un bon aprenentatge, també. Saps que la mare està darrere i tu estàs tranquil·la, bueno, encara les veig, eh? Perquè d'aquí un parell d'anys ja ni
això. Home, això per Barcelona em fa més cosa, eh?
Sí. És que no és el mateix en Saloni, eh?
Dic, exacte.
També és veritat que jo, que treballo als dos llocs i conec gent de Barcelona, nens de Barcelona i nens de Sant Saloni, també he de dir que en quant a autonomia personal, sobretot, no autonomia d'higiene, eh? I d'ordre, de neteja, de dents i de coses d'escola, però sí, amb autonomia de moure's pel carrer, els nens de Barcelona estan molt més preparats que els de Sant Saloni, són molt més autònoms. És a dir, aquí és impensable que un nen amb 11 anys agafi l'autobús, se'n vagi sol amb autobús fins a la parada que li toca a l'escola, baixi i entri a l'escola. La mare l'espera a la parada
parada de tornada, és a dir, sí, la mare l'acompanya fins a la parada de l'autobús, però ella agafa el número 7, posar un exemple, i baixa a la parada que toca. Solen començar-ho a fer als 12, 11, m'he passat una mica, però als 12. Penseu que hi ha nens a Barcelona que fan un trajecte que pot durar 20 minuts o 25, és com si agafessin un tren a Sant Celoni i baixessin a Granollers. És a dir, sí que és cert que en aquest sentit, els nens de Barcelona, només en aquest sentit, en els altres
però,
no,
clar, també és normal, perquè, a veure, a mi em passa, jo anem per aquí a Sant Celoni i, bueno, les portes endavant uns metres i tu les veus, no? Clar, a Barcelona amb tanta gent, clar, et fa més cosa, perquè és com si, no sé, les deixes anar més soles, potser, que a Barcelona. Clar, si vivíssim a Barcelona, m'imagino que seria tot molt més diferent.
De fet, ja estàs, de fet, ho has fet tu, com a nen de Barcelona, ja als a sisè, a setè, doncs agafaves el metro, t'acompanyant fins a la parada de metro, fins i tot compartíeu un parell de parades amb els pares anaven a treballar i tu seguies el teu circuit, no? Però sí que
jo, per exemple, amb el David té claus des de fa temps per baixar al carrer a jugar perquè s'acaba el barri i només entren els veïns i dius, i sempre hi ha alguna mare baix perquè com que hi ha nens més petits, doncs els que tenim crios més petits sempre hi ha alguna mare, no? Però és que ara el David, que hi va dos o tres vegades a la setmana a fer deures al Núvol, doncs un dia dic, mira, que tinc que fer històries i tal, vols anar tu sol? Sí, sí, perquè ja me'n vaig amb una amiga cap allà. I tornaràs tu sol a 6:45 a casa aquí de la iaia? Sí, 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 sí. Vaig anar tres vegades i tornar al Núvol perquè no venia, però no volia pujar dalt i que veiés que venia a buscar-lo quan havien quedat, que no, que venia sol. Però és que no sabia quin camí agafava ni res, i jo veia que passava l'hora i que, és que no ve, és que no ve. I al final me'n vaig tornar a casa a la iaia i va venir ell. Ja estic aquí, és que m'he retrasat perquè tenia una mica més de deures. I jo em vaig fer la despistada. Ah, no, però jo estava aquí esperant.
No passa res.
No, però pateixes. A mi l'altre dia va vindre una amiga de la gran que es va quedar a dormir. Llavors el dissabte al matí jo tenia que portar a la petita una dansa. I els vaig dir, us quedeu les dues soles? Bueno, sí, mama, no sé què. I dic, ara vaig a la pista i torno. Vull dir que, a veure, no passa res, no? Elles primer encantades perquè sí que els hi dius, vull dir, si truca algú no obriu, això i allò i tal, però bueno, jo saps allò, em deixo el cotxe a l'altre i després dius, bueno, Magali, tranquil·la, que no passa res.
Que
són prou grans i n'han d'aprendre.
Si fan alguna cosa malament, ja els explicaré que ho han fet malament, no?
Però que han de començar, i a més elles encantades també, elles, jo veig que, sobretot la gran, doncs que d'alguna manera hem tingut d'estar més per ella, no? Pel tema del sucre i tot això, ella ho necessita. Ella necessita perdre'ns de vista estones i, a part, necessita veure que ella sola pot portar. La diabetis en si i pot anar a casa a les amigues i a poc anar fent un treball. I si s'equivoca, doncs t'has equivocat. Vull dir, no passa res, és responsabilitat teva. Clar, la malaltia, o sigui, la diabetis la tens tu, no té ningú més. Llavors, tu t'has de començar a fer responsable d'això. Vale, t'has equivocat perquè t'ha passat això, o sigui, o t'has posat menys dosis, o... Bueno, però a poc anirem aprendrent. I després tu veus les conseqüències d'això, no? O sigui, si realment t'equivoques, clar, a mi em sap greu, però bueno, tampoc no li pot passar res. Exacte. Però ella se'n donarà compte del per què, si em descuido de posar-me insulina, si això...
I sabrà gestionar-ho ella
clar,
sola.
Clar, si no ella no... O sigui, si jo sempre estic al seu darrere, no anirem bé.
Anirem bé.
Perquè ella ho ha de fer-s'ho per ella sola, poquet a poquet, però... Sí, sí.
Per això és el que parlàvem abans d'aquesta lliçó de que jo el que faig o deixo de fer té conseqüències. I això m'obliga a un aprenentatge. Perquè, esclar, aquí hi ha dues coses que són importants. Que és que jo parlo de que Javier sigui autònom. També pensa que Javier té unes característiques molt especials i cada grau que puja dintre de la seva autonomia és un èxit.
Per això m'agrada també tenir-vos tant a tu com a la Magalí i els fills de la Sandra també, perquè també amb aquest tema també de lluitar, diguéssim, perquè sobretot el José Antonio, clar, ell té aquesta visió de quina il·lusió veure que ell sol, sense que jo li hagi de dir es corda les sabates, per exemple, o que ell sol es fa el llit. Per això una mica m'interessava que tu traspassessis el fet de és molt important l'autonomia.
Sí, perquè amb els problemes que té Javier, l'autonomia el dia de demà serà fonamental. Ja amb 8 anys té l'hàbit, la disciplina i l'autonomia de que la medicació se la pren al solet. I ja sap quina medicació s'ha de prendre i en alguna altra ocasió als seus avis, que s'ha quedat un dia a dormir amb els avis, i ha dit, no hi ha ja aquesta pastilla, no va així. I ell sap el que ha d'aprendre, és molt important.
Sí, a mi em passa això amb la Nora, no? Ella es punxa sola i llavors, bueno, jo la van a buscar els meus tiets, ella, doncs,
es farà el control, sap que si està així... O sigui, ella a poc, doncs, ha anat aprenent segons a quina quantitat de sucre té, segons a quins nivells està, em poso que ella porta un paperet escrit, es mira el paperet, mira, me'n toquen tres, em punxo, breno, i també haig de dir una cosa, vull dir, quan ella està sola és molt més autònoma que quan estem quan els pares.
Exacte. O sigui, perquè no els deixem.
Exacte. No, molt bé,
m'agrada
molt. Però és que a mi a l'escola em diuen, és que a l'escola no sabem que hi és la Nora, així com abans. A veure, abans també era més petitona, eh? Però ella automàticament, quan ja es mareja, estic marejada, es fa el control, i la gent t'ho diu, és que és superautònoma. El que passa que, clar, quan estan els papes, primer nosaltres els deixem i ells també. A veure, ells, però, si tu m'ho fas...
Magali, no només quan estan els papes, sinó depèn de quin papa està. Perquè jo, una discussió entre cometes que tinc a la meva dona és que en Javier és molt més autònom quan està només amb mi que quan, quan estem els dos.
No, nosaltres...
quan estem els dos s'arrepenja més de la seva mare i sempre va buscar a quitar l'atenció de la seva mare i amb el no puc, la mama, i quan estem els dos sols és, jo de vegades li dic, és que quan estem sols sembla que és un altre nen, perquè jo quan, ara ja té 8 anys i ara ja es dutxa el solet, jo li deixo la tovallola perquè no arriba on està penjada, li deixo la roba de llit i ell l'única cosa que em demana és que li baixi l'alcatxofa de la dutxa perquè no hi arriba, i ja ho fa el sol. Van començar que jo estava amb ell i li feia, després jo només estava amb ell i ara ja ho fa el tot solet. I és a dir, és el que deien, l'aprenentatge,
sí,
que és
no,
molt important. I que no s'ha de tenir por a que facin coses.
No, ni molt menys. Però també una mica també va relacionat amb el caràcter. A mi, jo a la petita li dic, va, que ens hem de dutxar, dutxa't, i se'n va a dutxar. La gran, ai, ja aniré.
Això també em passa a mi amb el David i la Sílvia.
Ostres.
La Sílvia se dutxa sola i l'altra també, no?, perquè és gran. Però has d'estar a sobre. Ja t'has deixat els calçotets, no? Ara te'ls porto.
Escolta,
perquè ja estan a l'aigua.
No, prou.
Ja.
Que surti.
Que buscar,
i te'n va sense calçotets.
Que buscar,
no? Ja està. Ja veuràs que no se'ls deixarà.
Ja.
Doncs, i si se'n descuida de posar-se els calçotets per anar a l'escola, te'n va sense calçotets. El segon dia no se'ls tornarà a deixar. Sí, això es tracta. Sí, sí. Com sempre, se'ns menja el temps. Perquè, bueno, ens ho passem bé i comencem a xerrar. Però és això, mira, m'acabes de deixar allò per acabar el programa perfecte. És a dir, doncs, noi, no hi ha calçotets, perquè la mama no te'ls té per anar a buscar, i així a veure si te'n recordes. Bé, és cert, el que hem d'ensenyar és a ser autònom i entendre que els actes que fem porten unes conseqüències i que tu pots decidir quins actes portes a terme i, per tant, preparar-te per les conseqüències. També és cert que és difícil. Avui aquí tenim tres pares, doncs, dues mares i un pare que ens han intentat acostar la seva experiència, però és difícil. És difícil, com a mare i pare, doncs, anar veient com creix el teu fill i, evidentment, no intentar ajudar-lo sempre que es pot. Ràpidament em despedeixo de vosaltres i a recordar-vos això, que, sisplau, ens envieu mails, que us estem esperant a radio@sansaloni.cat. Fins dimecres que ve. Una abraçada.